Benvinguts a Cugat Mèdia. Continua la campanya electoral i amb ella aquest cicle d'entrevistes amb les diferents candidatures que concorren a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. Avui dediquem aquest espai a Ciutadans i ho fem amb el número 17 per Barcelona de la formació i també diputat, el santcugatenc Martí Petxamé. Benvingut a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Què ha passat? El 2017 eren la força més votada i ara els resultats d'enquestes i sondejos els hi donen entre un 7 i un 10% dels vots. Què creu que és el que ha passat?
Bé, encara no ha passat, de fet. Les enquestes són aproximacions i les enquestes històricament sempre ens han maltratat bastant més que després la gent, no? Ens ha donat en moltes ocasions molta confiança i sobretot l'última vegada. No és el mateix context que en el del 2017. La situació anímica i més emocional ha canviat, s'ha modificat substancialment i evidentment tenim una situació pandèmica que està damunt nostre. Això significa que molta gent de la que va anar a votar el 2017 probablement engrossi les files de l'abstenció en aquest cop. I nosaltres demanaríem que precisament aquesta gent que en certa manera pot abstendre's ara en aquests moments fes el pas i anés a votar o bé, com hem estat recomanant, per correu o bé a les mitjans més segurs possibles i que preservin la salut el diumenge. Si es redueix aquesta abstenció, probablement els resultats que ens estan donant les enquestes, que venen molt modificades per aquest grau de gent que no sap exactament si anirà a votar, si no anirà a votar, què és el que anirà a votar, probablement els resultats siguin bastant diferents dels que estan pronosticant ara mateix les enquestes.
Creu que també els hi juga la contra el fet d'haver canviat de candidat? Recordem als espectadors que primer hi havia a través d'unes primàries la Lorena Roldán, que ara és número 2 del Partit Popular, i ara el cap de llista de la seva formació és Carlos Carrizosa. Això els hi passa factura?
No creiem. La veritat és que no és el nostre feeling. Tant el Carlos Carrizosa com la Lorena Roldán en el seu moment van ser coprotagonistes de moltes dels missatges i de les sessions plenàries i de tota l'activitat que comporta la direcció del partit. No és algú potser tan monolític com en altres partits, on la figura bàsica està protagonitzada per una sola persona. Aquí, al final, Ciutadans som un conjunt de professionals que venim de la vida normal i corrent, de la gent que treballa i que són autònoms i que són moltes coses i que ens hem reunit amb motiu d'una circumstància molt especial perquè creiem que valia la pena. I llavors, en certa manera, els lideratges no són tan forts com pot ser en altres partits i en aquest sentit no creiem que la Lorena, la marxa de la Lorena, hagi significat un desgast excessiu sobre la nostra formació. El nostre missatge és exactament el mateix. No hem variat ni un mil·límetre. Tant l'expliqui la Lorena com que l'expliqui el Carlos. Jo crec que fins i tot el Carlos, en alguns casos, ha explicat molt millor moltes més coses, no? Per la seva, també, que té més experiència dins el trànsit parlamentari.
Ho deia vostè al començament d'aquesta entrevista, la situació no és la mateixa que el 2017. Quin paper vol jugar Ciutadans en l'escenari que s'obre ara a Catalunya?
El nostre paper sempre ha estat el mateix, el de fer que les institucions serveixin per tota la ciutadania, no solament per una part de la ciutadania. El que hem vist durant els últims 10-15 anys és que només hi havia les institucions que servien a unes determinades ideologies, a uns determinats objectius i que s'oblidaven de més de la vida de la gent. És més, durant aquesta pandèmia s'han oblidat de tothom, inclús dels mateixos que votaven en els partits independentistes. No? Llavors, sembla que la gent ha quedat bastant orfa en aquests moments de lideratge, de visió estratègica i d'elements que en certa manera creiem que són essencials. Nosaltres, en aquest sentit, hem mantingut una línia molt coherent durant tot aquest temps. Nosaltres no volem que la societat es parteixi, es divideixi, i volem objectius comuns, volem anar tots plegats a tot arreu, i no ens sentim malament en qui ens acompanyi i qui ens deixi d'acompanyar. Nosaltres estem per fer les coses tots plegats, i aquesta és la nostra idea. I la legislatura la plantegem així, que sigui la legislatura que trenqui la situació de divisió que hi ha hagut fins ara, que a partir d'ara pues, pot ser l'element conjuminat que fa que pues, bueno, pues moltes vegades la gent s'uneixi en un sol objectiu, que sigui sortir d'aquesta crisi sanitària i econòmica que ens té pues, bueno, pues, tan copsats i poder treure d'aquesta mala notícia, d'aquesta mala experiència, pues, una cosa positiva, no? Que sigui pues, un projecte de futur, en expectatives de retornar a la nostra posició econòmica, social, que hem perdut. Totes aquestes coses són les que nosaltres proposem, són les que nosaltres estem defensant, no ara, des de fa temps.
De fet, la seva proposta s'articula en 10 prioritats, podríem dir, i una d'elles és acabar amb el procés independentista. Com es fa això o com tenen plantejat fer-ho?
Acabant aquests processos, hem de pensar que són molt sentimentals. Pensem bueno, que moltes vegades aquests sentiments de pertanyença, aquests sentiments identitaris, pues, en certa manera pues, bueno, s'articulen en base pues, bueno, pues, a uns discursos que, pues, bueno, pues, que són els que són. El que nosaltres pretenem és, en certa manera, pues, acabar aquests discursos que, en certa manera, pues, el que provoquen són la separació i que només fan que, pues, bueno, pues que hi hagi una alternativa d'independència i que sembla que sigui aquesta la solució màgica de tots els problemes. La solució dels problemes no passa per projectes insolidaris, no passa per projectes que busquin la separació de les persones, no es basa en buscar pues, què ens divideix, es basa en buscar el que ens uneix. I nosaltres plantegem pues, bueno, pues, precisament que aquesta situació derivada del procés s'acabi per al convenciment de que el que ens ha portat tots aquests anys ha sigut a una situació de decadència en molts aspectes. I el que pretenem és que sortim d'aquest atzucat. No pot ser que estiguem sempre en la mateixa història, com si fóssim un ratolí dins la seva roda donant voltes i voltes i voltes i no sortim mai d'aquest lloc. No ens porta a cap lloc el procés. No és un procés que vagi enlloc, és un procés que circularment torna al mateix punt i que doncs, bueno, doncs viu de certa manera de culpabilitzar els tercers, no? Sempre dona la culpa del que passa als altres. Nosaltres el que proposem és que siguem responsables, que siguem adults, que siguem doncs, bueno, doncs persones doncs, sabent que ens podem equivocar, que no ens podem equivocar, però que al final doncs, bueno, doncs, les persones som així, tenim, no som infal·libles. Per tant, doncs, bueno, doncs, moltes vegades ens equivoquem i les acceptem com a adults, com a persones que en certa manera doncs, reaccionen positivament a les seus errors, intentant pues, bueno, pues, corregir-los, fer-ho millor la propera vegada i, en certa manera, pues, bueno, pues, assumir les seves responsabilitats, que en aquest moment això no es veu per enlloc.
De moment el que ja han fet és portar a la Junta Electoral i a Fiscalia els talls de la Meridiana de l'Assemblea Nacional sí. Catalana. Per què?
Bé, considerem que aquesta situació és una situació profundament injusta. Injusta perquè un col·lectiu relativament reduït de persones es dedica a tallar sistemàticament una via principal de Barcelona. Pensem que pues, bueno, pues Barcelona té poques vies tan principals com puguin ser l'Avinguda Meridiana, no? Estem parlant de la Gran Via, estem parlant de la Diagonal, estem parlant pues, bueno, pues de vies de connexió importantíssimes per a la societat. Estem parlant de veïns que pateixen fa més de 360 dies aquesta situació, de comerços que es veuen abocats a tenir encara dins d'aquesta situació pandèmica el problema addicional de tenir aquests aldarulls i aquestes molèsties i aquests talls de circulació en moments en els que pues, bueno, pues estem tots molt preocupats per la situació econòmica que es deriva de la situació pandèmica. Llavors, pues, bueno, pues aquesta situació no té raó de ser. No té raó de ser. Aquesta gent es podia manifestar en molts altres llocs, es podia manifestar a les aceres, a les voreres, es podia manifestar pues, a un jardí, es podia manifestar i tenir el seu dret constitucional es podria preservar perfectíssimament convivint en la resta de veïnatge. El que no entenem és que hi hagi una obstrucció continuada i que, a més, pues, bueno, pues, els òrgans polítics que, de manera, pues, bueno, tenien que vetllar perquè pues, bueno, pues, que tota la ciutadania, no solament una part, sinó que tota la ciutadania tingués en certa manera, salvaguardats els seus drets constitucionals, no? Tothom té drets constitucionals, no solament uns en tenen i els altres deixen de tenir-los, doncs el que nosaltres hem portat a la Fiscalia i en certa manera ens han donat la raó és que efectivament doncs, bueno, doncs que hi ha que actuar i actuar doncs, bueno, doncs de manera raonable.
Es comprometen també a fer una auditoria, si, en paraules de la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, una auditoria al procés independentista. Si mirem el programa electoral de Ciutadans, diu una auditoria a la despesa pública. Què esperen trobar en aquesta auditoria i quin cost tindria això?
El cost de l'auditoria?
Sí.
Pues el cost d'una auditoria normal i corrent, no?
No, el cost d'una auditoria a tota la despesa pública d'un govern, no?
Bé...
No sé si l'han avaluat.
Bueno, al final, això... Per què la volem fer? No? Perquè, en certa manera, pues, es posi al damunt de la taula tota l'enorme incompetència dels successius governs processistes que hem tingut durant els últims anys, no? I que la gent comprovi que efectivament el que nosaltres estem dient des de fa molt temps pues, realment es verifica i que efectivament pues, bueno, pues, hi ha unes situacions que, bueno, que en certa manera pues, no entenem. I no entenem per què. Pues, bueno, en els últims pressupostos, que també pues, bueno, vaig tenir l'oportunitat de defensar les esmenes que es van deixar en ocasió del debat de pressupostos d'aquest any, resulta que nosaltres vam fer esmenes, vam fer a vora, pues, dos, recordeu que van ser a vora 2.000 esmenes, que no ens van acceptar ni una, vull dir, no sé, tampoc ho fem tan malament, vull dir, som, vamos, tenim una certa experiència en fer pressupostos i en comptabilitat i en, pues, bueno, en proposar idees noves i coses d'aquestes, no? Ni una. I vam poder pues, retallar més de 900 milions d'euros en partides que són absolutament supèrflues i que, sobretot en moments de pandèmia, sobretot en moments de crisi, pues, era obvi que es tenien que destinar a altres coses que no fos pues, bueno, pues, la propaganda, els aparatos ideològics de l'Estat, no? Pues
el programa parla de xiringuitos, exactament. Xiringuitos.
Bueno, a mi no m'agrada la paraula xiringuitos, però bueno, per què? Perquè al final... Hi ha unes paraules que es converteixen, no, pues en certes patums, no? Llavors, però bueno, pues el que hi ha, pues el que en certa manera els governs successius que hem tingut fins ara, el que han convertit és l'administració en un mitjà de vida. I un mitjà de vida per moltíssima gent. Hi ha moltíssima gent que no fa res o que sembla que no faci res, o que estan allà simplement, pues bueno, perquè els han col·locat en allà i serveixen, pues bueno, pues per cobrar sous molt elevats. Jo he estat en el mercat tota la meva vida i sé el que paguen pels sous i bueno, pues, el que es paga per certs puestos que són d'assessor transversal o d'assessor de... és que és absolutament abrumador i llavors el que nosaltres és que en l'auditoria aquesta el que volem fer és fer palesa aquesta situació i que no siguem nosaltres el que ho diguem sinó que vingui un element extern que fiscalitzi, pues, en certa manera, pues, les comptes, que miri a veure quina racionalitat
però
tenen.
No parlen només d'aquests tipus d'òrgans o assessors, que també, sinó
parlar-ho
parlen,
tot,
parlen de... No, el programa diu retallar conselleries, per exemple.
Clar.
Quines?
Bé, hi ha algunes conselleries pues, bueno, pues, que en certa manera pues, bueno, pues, tindrien pues, menys sentit, no? Ara mateix, pues, bueno, pues, conselleries com les d'exteriors, per exemple, pues, bueno, pues, o com les de... Pues, bueno, pues, algunes que simplement tenen un caràcter de propaganda política, pues, evidentment, pues, o eliminar-les o simplement pues, reduir el seu pes perquè, evidentment, pues, tenen pues, una presència que és excessiva respecte després a lo que estan fent, no? Presidència mateix, pues, bueno, pues, té un pressupost elevadíssim i després pues, bueno, pues, veus que els seus efectes reals sobre el benestar de les persones. Però, al final l'administració no està per generar elements per si mateixa, no? Al final pues, sembla com si aquí estiguéssim creant administracions per anar donant solucions als problemes personals de moltíssima gent, no? I l'administració no hem d'oblidar que serveix per servir a les persones i llavors tenir certes estructures que només serveixen per coses que no tenen una plasmació en augmentar el benestar de les persones, doncs ens sembla una miqueta fora d'allò.
De fet, eliminen alguns òrgans, però en creen d'altres també, proposen de nova creació. Un exemple seria el Centre del Rendiment Artístic, per exemple. Tenen les prioritats posades a un altre lloc respecte als governs que hem tingut aquests anys? És un tema de cost?
És que, insisteixo, les nostres prioritats són que tots es beneficiïn de les mesures que pren l'administració, no solament uns quants. Quan tenim un òrgan que vela per determinades aspectes que només serveixen a una part de la població, com pugui ser explicar el procés independentista arreu del món, llavors això no serveix per tota la població, sinó per tots els catalans. No, només serveix per uns quants catalans. I no sabem exactament en quina mesura els serveix, perquè tampoc tenim una evidència empírica de que hi hagi un augment de qualsevol cosa en respecte al benestar dels ciutadans independentistes. El que nosaltres proposem, evidentment, és que evidentment l'administració té formes d'actuar i formes de privilegiar i formes d'ordenar i formes de prioritzar. Nosaltres prioritzem altres coses. Nosaltres prioritzem el benestar de les persones, prioritzem que tots tinguin, hi ha uns problemes evidents, i llavors aquests problemes evidents necessiten problemes evidents. No busquem una altra cosa, evidentment. Nosaltres focalitzarem en aquelles coses que creiem que són necessàries. En aquest moment, què és necessari? L'economia, la sanitat, i que ningú se'n quedi enrere, no? Perquè, evidentment, la situació que estem patint ara de bipolaritat de l'economia catalana, de bipolaritat de la societat catalana, en certa manera la tenim que corregir. No pot ser que els nivells de pobresa que actualment tenim es continuïn mantenint. I això no és culpa de la pandèmia, això és una cosa que ja venia de més enrere. Nosaltres no atribuïm a la pandèmia el que molts escolars encara estiguin dins a instal·lacions transitòries. No és això. Nosaltres això ja ve de molt enrere, de no prioritzar correctament determinats aspectes i prioritzar-ne d'altres. Evidentment, el que fa el polític és prioritzar coses. Nosaltres no prioritzarem les mateixes coses que estan prioritzant els partits independentistes que fins ara han estat en el govern i que, insisteixo, no han afavorit a tothom, sinó que solament es pretenen afavorir a una part de la població. Nosaltres això no ho volem fer.
Sí que es comprometen a fer retornar els diners malversats per part de líders independentistes o separatistes, però hi ha una sentència que ja els condemna per malversació. Què més faran per aconseguir aquests diners que diuen que han malversat?
Tot el que sigui necessari, evidentment.
Quines vies tenen?
Les vies legals, evidentment. No podem fer moltes més altres coses, no? Les vies legals, no podem anar a casa d'ells a anar a fer...
Però hi ha una sentència, ja. Sí. Quatre dels membres d'aquell govern estan condemnats per malversació.
En certa mesura hi ha una certa laxitud en l'aplicació de la sentència per part de certes administracions. Nosaltres en aquest cas serem rigorosos i exigirem la completa execució de les sentències tal com s'han dictat, evidentment.
L'altre enemic a batre, per dir-ho d'alguna manera, és l'ocupació il·legal.
Nosaltres no tenim enemics, però bueno.
Tenen adversaris.
Adversaris, exacte.
L'altre que apareix al programa electoral és el tema de l'ocupació il·legal. Sí. Proposen fer una llei contra l'ocupació il·legal. Com la plantegen?
Bé, nosaltres creiem... El tema de la propietat privada és essencial. Vull dir, nosaltres pensem que moltíssima gent té els seus estalvis posats en béns físics i en béns financers, no? Una de les distribucions típiques de les famílies catalanes i de les famílies espanyoles, de les famílies d'arreu del món, ha sigut estalviar mitjançant la compra de vivendes i la seva pròpia vivenda i moltes vegades en altres vivendes, no? I nosaltres no considerem que l'actual situació d'inseguretat que es té en aquests moments serveixi per donar destinació a aquests mitjans perquè les famílies s'estalvin i perquè les famílies puguin millorar i puguin tenir un objectiu per la seva bellesa. jo explico finances a la universitat, no? I llavors, però, bueno, pues, jo sempre explico que un des de molt jove té que començar a diversificar el seu portfoli d'actius, no? Encara que sembli molt tècnic, no? Pues, al final, pues, bueno, pues, tu tens que començar a estalviar i pues, bueno, pues, a fer de... Per què? Perquè tu tens una vida laboral i al final pues, bueno, pues, arriba un moment en el que pues, bueno, les pensions públiques potser t'ajudin, eh? Però tu has d'intentar complementar en la mida possible pues, amb altres mitjans d'estalvi. Normalment, les famílies, i sobretot aquí a Espanya, en altres països, la forma d'estalviar són diferents. Aquí a Espanya, tradicionalment, el que s'ha fet és estalviar mitjançant aquests sistemes. Però no tan sols no estem parlant de la gent que estalvia i que pugui tenir pues, les seves propietats privades que es veuen ocupades per gent que, pues, bueno, pues, que probablement moltes vegades siguin organitzacions mafioses que l'únic que volen és que treure uns diners a canvi de sortir d'aquests vivendes. No sols només això, sinó que pues, bueno, pues, hi ha moltíssima gent que ha vist com la seva pròpia vivenda, perquè estava transitoriament fora de la seva vivenda per motius que eren pues, professionals o que no eren, eren intrínsecament producte d'una decisió d'inversió, pues, es veien també que les seves vivendes eren ocupades, ho hem vist en pobles d'aquí, i llavors, pues, bueno, pues nosaltres...
La radiografia no ens diu això, el que ens diu la radiografia és bàsicament que hi ha un increment de denúncies, i això està contrastat, de denúncies per temes d'ocupació, però la mateixa judicatura reconeix que aquestes denúncies majoritàriament són de grans tenidors de pisos buits cap a famílies vulnerables que fins i tot han demanat ajudes socials, clar.
Sí, però...
No sé si una llei contra... o si no és així, la llei que plantegen aborda aquest problema d'alguna manera o mira només cap a les màfies?
És que sempre intentem solucionar coses en sistemes que no són els que són adients. Aquí hi ha un problema, que és que hi ha moltíssima gent que no té accés a la vivenda digna i no es pot solucionar ocupant les vivendes dels altres. El que hem de proveure és un parc públic de vivenda de compra o de lloguer que sigui lo suficientment ampli com perquè la gent pugui tenir pues, bueno, pues aquestes necessitats cobertes. El que ha fet la Generalitat durant els últims anys en relació a la vivenda pública és de jutjat de guàrdia, i no ho dic perquè ho anem a portar al jutjat de guàrdia, sinó simplement però, bueno, perquè ha sigut el gran oblidat. Vull dir, és que estem a la cua de totes les administracions públiques d'arreu d'Espanya. És que la comunitat autònoma que menys ha invertit en vivenda pública és Catalunya. Llavors, quan nosaltres mirem el problema, no mirem quina és la solució que no és la dient. No, mirem, aviam, l'ocupació és la solució a que la gent no tingui una vivenda digna? No ho és. La solució és fer vivenda pública perquè li doni una sortida. No pot ser que els lloguers estiguin als nivells que estan ara, però això no ho fas fent una llei que obligui a que els lloguers no es puguin pujar. Això es fa incrementant l'oferta, perquè és un problema de mercat. En cap lloc del món intervenir al mercat de la vivenda ha portat solucions reals que redueixin el preu de la vivenda. No és així? Llavors, pues, què hem de fer? Vivenda pública. Com? Proveint sòl públic i que l'administració sigui un actor actiu en aquest mercat.
Proposen invertir més en habitatge públic, amb una incidència del sector públic en aquest parc, per sí. Poder abaixar els preus de l'habitatge al país, i també ho complementen amb una baixada d'impostos generalitzada, sobretot IRPF, eliminant impostos propis catalans. Com ho fem per mantenir l'equilibri?
La comparativa entre els impostos propis que tenim nosaltres i la resta de comunitats autònomes és apavollant. Nosaltres tenim moltíssims més. La nostra comunitat en té 19, Madrid en té 3, de propis. Nosaltres la capacitat que tenim sobre la fiscalitat és reduïda, també és cert. Els grans impostos són de caràcter estatal i llavors pues, bueno, pues, modificar aquests impostos és complicat. A la mida del possible, el que intentarem que és pues, racionalitzar el sistema fiscal català, racionalitzar-lo, fer que es facin impostos que no sobrecarguin pues, bueno, pues, a les persones que sempre han estat pagant més impostos, com sempre. Vull dir, aquí hi ha un gran pagador d'impostos, que és la classe mitjana i treballadora. És sobre la que recau l'esforç fiscal sempre. Per què? Perquè és la més fàcil de controlar. És la més fàcil, els que cobrem una nòmina som, vamos, fàcilment identificables. Què és el que no s'ha fet? No s'ha fet una lluita intensa sobre el frau fiscal. Treballar sobre el frau fiscal ens portaria, doncs, bueno, doncs estan parlant de 15-16 mil milions d'euros de frau fiscal aquí a Catalunya solament. Fer polítiques actives per reduir aquesta bossa de frau fiscal, ja incorporaria doncs, bueno, doncs una recaptació més important. I a més, el que nosaltres proposem és que no es pagui més els de sempre, sinó que hi hagi més gent que pagui, i que pagui doncs, més raonablement. Què significa això? Doncs, bueno, doncs que nosaltres pensem que el que s'ha de fer és incentivar l'economia, permetre doncs, bueno, doncs que les inversions estrangeres vinguin, que les inversions doncs, bueno, doncs tinguin una seguretat jurídica que els permeti doncs, bueno, doncs augmentar la seva presència aquí a Catalunya, que tinguem doncs, bueno, doncs més activitat empresarial, que hi hagi més gent treballant, que els que treballen tinguin sous, perdó, sous millors, que les feines que generin siguin de valor afegit. Nosaltres, les nostres polítiques van encaminades a aconseguir aquest sistema. I això què significa? Que hi haurà més gent pagant i en sous més elevats. Si es aconsegueix aquesta situació, li ben prometo que podem tenir una pressió fiscal bastant més reduïda. I si a sobre, pues, a més fas una priorització del que és la despesa en aquelles coses que realment són les que la gent creiem que realment els hi afecta, pues tenim pues, bueno, per una banda una retallada de la despesa i per l'altra un increment dels ingressos que permet pues, bueno, pues, actuacions concretes i sectoralitzades en aquelles coses que realment fan falta.
En paral·lel amb un nou sistema de finançament autonòmic que també Correcte. Proposen. Com és aquest sistema que plantegen?
Això dels sistemes de finançament pues és una cosa complexa. Jo li haig de dir que pues és complexa. I jo no pretenc ser un especialista en sistemes de finançament. No ho soc. Per tant, jo li diré, o jo intentaré dir-li què és el que nosaltres pensem. Pues bueno, pues que hi ha moltes comunitats infrafinançades i aquesta situació no es pot mantenir, però no solament Catalunya, pues el País Valencià, les Balears, Madrid, són comunitats que aporten més al fons comú que no reben. I llavors aquesta situació, a certa manera, s'ha de corregir. Com s'ha de corregir? Fent un sistema molt més senzill, amb menys excepcionalitats. Tendim, i això doncs penso que, bueno, doncs que qui toca una miqueta d'impostos ho veu en seguida, no? Pues, es planteja un impost i acte seguit comencen a haver-hi reduccions, bonificacions, situacions, i llavors és més complex fer tot el que redueix la base imponible que realment doncs, bueno, doncs l'impost en si. Simplificar, nosaltres volem algo que sigui fàcilment entenible, que no sigui tan complexa, que no depengui de tantes variables que són susceptibles de variar-se en un moment determinat i reconduir-se cap a coses que no podem entendre. Simplificació, coses senzilles i que, en certa manera, reequilibrin la contribució territorial de cada territori en funció doncs, bueno, doncs, de variables que siguin raonables.
Totes aquestes mesures, prioritats, propostes són irrenunciables a l'hora de possibles pactes amb altres formacions?
Jo no sé si sóc jo el que pot arribar a dir aquest tipus de coses. Jo no estic a la disposició de, pues,
quines
de dir quines són
tindria?
Les que es poden renunciar o no.
Quines prioritats tindria vostè?
En aquests moments és la sanitat i l'economia. Aquestes són irrenunciables. I per altra banda, pues, bueno, pues, l'econòmica incorpora pues, restituir la seguretat jurídica. I això significa que el procés, evidentment, pues, es doni per acabat, que no hi hagi una continuïtat i que no s'estigui, en certa manera, reincidint un altre cop i constantment. Perquè, miri, jo he treballat molts anys a la banca d'inversió i conec pues, bueno, pues, una miqueta... Pues, com funciona el tema de les inversions estrangeres, no? I quan un fons d'inversió, quan algú pues, té intenció d'invertir en algun lloc, pues, bueno, pues, es mira una sèrie de variables i entre les quals pues, bueno, pues, està la seguretat jurídica. Si per qualsevol cosa pues, bueno, pues, existeix la més mínima dubte de que pugui haver problemes en un lloc determinat, pues, la globalització ens ha fet pues, absolutament... transferible. És que existeixen milers de llocs que competeixen a nosaltres arreu del món que són susceptibles de ser llocs on es pot invertir. Si nosaltres posem complicacions en aquestes inversions, en aquests possibles fons de creació de riquesa i que, doncs, bueno, doncs, en certa manera, doncs, li fan bé a tothom sense pensar a qui vota i a qui deixa de votar, doncs estem perdent moltes oportunitats. Ho hem vist. Ara mateix, en plena pandèmia, haguéssim pogut tenir l'Oficina Europea del Medicament. I això és la més mínima de les implicacions que hem tingut. significaria que pues, bueno, pues el centre de decisions sobre els medicaments, que en aquest moment estaria a la Unió Europea, estaria situat a Barcelona.
Per tant, amb aquesta gestió es clouen ja els grups independentistes, ja ho han dit, es clouen Vox, també ho han dit els membres del seu partit. El senyor Illa del PSC li posen condicions que ven vinculades a la dimissió de la senyora Marín dins al capdavant de la Diputació, i tampoc els hi agrada En Comú Podem. Queda poc marge per als pactes.
Bueno, insisteixo que els pactes sempre són pactes postelectorals. Nosaltres, en certa manera, pues, les prioritats són els partits constitucionalistes, evidentment. I jo crec que en el camp de les converses que puguin haver-hi, pues, bueno, pues, segurament pues, no solament nosaltres estarem interessats en pactar, sinó que els altres grups polítics també estaran interessats en pactar. No sé si les enquestes estaran millor o pitjor, però no dona un clar guanyador en cap dels casos. Llavors, pues, bueno, pues, ens abocarà a tots a tenir que pactar. Nosaltres crec que no demanem res de l'altre món quan demanem pues, bueno, pues, que hi hagi pues, unes administracions lliures de corrupció. Hem patit durant molts anys la corrupció sistèmica en aquest país. No ens estava robant Madrid, ens estaven robant pues, bueno, pues els de casa, els de casa, els que tenien els diners a Andorra, els que tenien els diners a vagar-se sota les rajoles. Aquesta gent és la que ens estava robant. I nosaltres no estem per aquesta situació, no. Llavors, pues, bueno, pues, jo crec que és un acte de neteja democràtica, pues, bueno, pues, que si hi ha gent que està imputada i que possiblement pues, bueno, pues, hagi pogut fer qualsevol cosa, que ja, això ja ho diran els jutjats, en el cas de que sigui així, pues, bueno, pues, per, com a mínim que hi hagi algun tipus de moviment en aquest sentit, i crec que no és res de l'altre món, vull dir, en aquest cas.
Ens quedem sense temps i ens queda un petit formulari que fem Vaya. A tots els candidats que passen per aquesta taula, però abans m'agradaria preguntar-li una cosa que ens afecta molt directament, que és, a les últimes eleccions al Parlament, el seu partit va donar com a excepció la possibilitat que els càrrecs que havien sortit com a diputats poguessin mantenir els càrrecs de regidors o altres, aquesta duplicitat que segons els estatuts del partit no està permesa. De cara a aquestes eleccions, el partit mantindrà aquesta excepció per la duplicitat de càrrecs o no?
Segons el que jo sé, jo no estic en els òrgans de direcció del partit,
Hi
ha una excepcionalitat en aquest sentit, pues, bueno, pues, perquè pues, bueno, pues, hi havia una situació en certa manera excepcional. Crec que en aquesta situació, pues, bueno, pues, inclús en aquests temps de pandèmia, no? Aquests temps de situació d'emergència, pues, probablement pues, es mantingui. El nostre objectiu, evidentment, és que pues, pues, aquesta condició es compleixi. Nosaltres, jo crec que en el moment en el que es pugui que hi hagi una certa retorn a la normalitat, de que no hi hagin problemes pues, bueno, pues, deguts a situacions excepcionals, degut a, pues, bueno, pues, a que hi ha intents de ruptura democràtica, o bé que estem en mitjà d'una pandèmia, jo crec que això segur, estic completament segur que ho tornarem a reenganxar, però bueno, tenim un dia a dia que és el que és, llavors hi ha que gestionar-lo. Insisteixo que nosaltres molts venim del món professional, llavors bueno, pues, què ens passa? Pues això, no? Pues, et ve un problema i bam, ping, però anem fent mica en mica i dia a dia, no, fem com el de l'Atlètic de Madrid, no? Partido, doncs partido.
Ara sí, anem per aquest formulari que és molt breu. Una prioritat política.
Una prioritat política. El benestar de les persones.
Una promesa electoral.
Una promesa electoral. Jo és que sóc poc de prometre, perquè bueno, després aquestes coses, pues, bueno, tot se sap, no? A més, només pots prometre allò que realment pots arribar a complir, no?
És el que té la qüestió, sí. Bueno,
jo, treballar per tots.
Un partit amb el qual pactaria?
PSC.
Un partit vetat a possibles pactes?
Junts per Cat.
I un pronòstic de resultat del seu partit?
Ui, un pronòstic. Nosaltres... Bueno, jo crec que estarem més a prop dels 17-18 diputats. Sobre aquesta zona jo penso que podem estar. Però bueno, això ara mateix és com si estigués jugant a la loteria degut a allò que li deia, no? Pues en un percentatge d'abstenció del 60%, la veritat és que pot ser qualsevol cosa.
Veurem què passa el 14 de febrer.
Martí
Batxamé, número 17 per Barcelona de Ciutadans i també diputat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí
gràcies
a Cugat Mèdia. I a vostès els recordo que poden recuperar aquesta entrevista i tota l'actualitat de les eleccions al Parlament a www.cugat.cat.